Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona tarda. Comencem les 59 d'avui amb els titulars del dia. Avui, dia 12, ha començat el judici als presos polítics per al procés independentista. Analitzarem com han rebut els pobles de l'eix 59 aquest inici d'un judici que passarà a la història. Caldes de Montbui tindrà una nova ruta de transport públic que unirà la Vila Termal amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Els Castellers de Caldes comencen nova temporada amb una nova junta al capdavant. Avui, 12 de febrer, comença el judici del procés. Després de més d'un any a presó, a quarts d'11 del matí hem vist els presos polítics asseguts al banc dels acusats. Però el dia començava molt abans a Catalunya i també als pobles de l'eix 59, on els habitants estaven pendents d'aquest primer dia de judici que s'allargarà mesos. Els CDR han començat mobilitzant-se ben d'hora, amb talls de carretera, a primera hora del matí, abans que sortís el sol, a casa nostra, a l'eix transversal, entre les sortides de Mollà i Santa Maria d'Oló, es cremaven pneumàtics tallant la circulació direcció Manresa, a quarts de vuit del matí. Precisament a Santa Maria d'Oló, on és el bomber denunciat per desobediència a l'autoritat per al tall de carretera fet a Soses el 3 d'octubre, durant la vaga de País. El dia continuat i al migdia, davant d'ajuntaments, treballadors i veïns de diferents pobles de l'eix 59 feien concentracions recolzant els presos polítics. Escoltem què deia a Sant Feliu de Codines l'alcalde Pere Pladevall.
Bé, doncs com hem pogut veure, molts treballadors de l'Ajuntament, de la Corporació Municipal i molta gent doncs, que estan a la plaça, s'han sumat a aquestes concentracions que es proposava fer a cada centre de treball doncs per reivindicar el dret en els presos polítics a tenir un judici just, per reivindicar perquè no també doncs, perquè creiem que no han fet cap delicte, per tant, per reivindicar la seva llibertat i que respectin tots els processos judicials, que no es doni per fet ja que són culpables i que es tinguin que passar aquí anys i anys a la presó.
Polítics de tots els colors valoraven a mitjans i a xarxes socials l'inici d'aquest judici, que passarà a la història. Gràcies a la xarxa de ràdios locals podem escoltar les valoracions que feia avui Toni Comín, conseller a l'exili amb vincles familiars i arrels a Castellterçol.
En la mesura que ens judicialitzen el conflicte, la sentència és el final de la partida. Ells faran una sentència. Si no és absolutòria, ells consideraran que han guanyat, no la batalla, que han guanyat la guerra. Per ells la sentència és el final. És un final en què nosaltres som derrotats i ells en surten vencedors. Per tant, el que cal és que la nostra resposta els hi demostri, els hi doni a entendre que per molta sentència que ells hagin dictat, la guerra no l'han guanyat.
El dia ha continuat fins a les 7 del vespre. Als diferents pobles de Catalunya la gent s'ha concentrat en places i carrers per manifestar-se contra el procés judicial que veuen injust. A Sant Feliu de Codines el punt de trobada era el centre cívic. Pere Pladevall també valorava aquest judici.
Com a mínim que la sentència tingui tots el judici tingui tots els drets garantits i que al final puguin anar quan hagin d'anar a instàncies superiors, que de ben segur a països amb tradició o jutges de països amb tradició democràtica més llarga i més profunda, doncs crec que ho valoraran amb la seva justa mesura el que va passar i que aquí de violència rei, de sedició rei i de cop d'estat rei, vull dir, per cop d'estat el del Tejero.
Seguirem pendents demà a l'eix 59 d'aquestes mobilitzacions relacionades amb l'inici del judici. continuem la ruta per l'actualitat informativa dels pobles de l'Eix 59 amb mobilitat, perquè des d'aquesta setmana Caldes de Montbui té per primera vegada un autobús que unirà a la Vila Termal amb la Universitat Autònoma de Barcelona, una demanda històrica sol·licitada per als estudiants de la vila. La línia ofereix el recorregut setmanat Caldes, Palau i Polinyà fins a arribar a la UAB. Allà completa parades a diferents facultats de la Universitat Autònoma. Dilluns a 7:45 del matí va sortir el primer autobús per portar els estudiants fins a Cerdanyola. El nou servei que opera l'empresa Salagalés amb la línia 245 ofereix 6 expedicions, 3 d'anada a la Universitat Autònoma i 3 de tornada, de dilluns a divendres lectius. Els horaris s'han estudiat per intentar coordinar-les al màxim amb els horaris d'inici i finalització de les classes, amb les franges que concentren un volum més important d'usuaris. I aquesta no és l'única novetat relacionada amb transport públic i Segalés concretament, perquè l'empresa Calderina ha creat una nova aplicació. Aquesta app està disponible en català, castellà i anglès i es pot descarregar tant per Android com per iOS. L'app comptarà amb la informació en temps real de l'hora que passen els autobusos i l'opció de comprar bitllets online des de la mateixa aplicació. Aquesta nova versió substitueix la publicada 2015, està totalment renovada i per això compta amb noves funcionalitats. D'aquesta manera és més fàcil i còmode obtenir tota la informació de les línies d'autobús amb només un clic, una altra demanda que feien molts usuaris de l'empresa Segalés. Aquesta aplicació permet planificar rutes en una data i hora determinades i un origen i destinació concrets. També ofereix una llista de parades al voltant de l'usuari, així com la seva localització a Google Maps i accés directe a aquelles línies i parades marcades com a preferides. A més, els usuaris es poden registrar per tenir notificacions en temps reals de les alertes d'incidències a les línies que utilitzin habitualment. Per exemple, amb aquesta nova aplicació podem veure els canvis d'horaris que pateixen aquests dies les línies d'autobús del Moianès degut als canvis d'ubicació de parades i a obres que s'efectuen en el recorregut de la ruta. I tornem a la Vila Termal, perquè fa poc els escaldats van donar el tret de sortida a la nova temporada de castells amb els assajos i la celebració de la seva Assemblea General Ordinària. L'acte va tenir lloc a la tarda, després d'un matí ple de calçots, brasa i música. Segons l'organització, ha sigut l'Assemblea General amb més participació que ha tingut mai la colla. Amb majoria simple, la colla Verda Ampolla va escollir a Didac Mayol i Àlex Campreciós com a president i cap de colla, respectivament. Mayol, que ja havia estat cap de colla fa uns anys, ha substituït a Maria Font, qui era presidenta fins ara. El nou president assegura que la seva valoració de la darrera temporada, tant a nivell de colla com a nivell tècnic i econòmic, és positiva.
A nivell de resultat de l'any anterior, doncs ha anat força bé. La Junta va poder complir els seus objectius amb la multitud d'actes i de coses que s'han fet durant aquest any. Vale? I la cara de Junta tècnica, sí que van haver-hi coses que van fallar, vale? Però sí que molts altres doncs, sí que van sortir bé. A nivell de resultat econòmic també va sortir l'any en positiu, i pel que fa a la valoració doncs, va anar força bé.
Hi ha hagut canvis en totes les juntes i també s'han creat comissions de treball amb objectius específics. Els objectius de la junta directiva són dur a terme més activitats de cohesió en la colla, millorar l'organització i comunicació interna i aconseguir més visibilitat. Per això continuaran gestionant l'espai del parc de l'estació a la Festa Major i volen fer tallers en escoles. Pel que fa a logística, la colla invertirà en un terra atenuant per esmorteir les caigudes als assajos locals i amb objectius de temporada, la nova junta tècnica vol millorar el ritme d'assajos i es proposen aconseguir pilars de 5 i carregar i descarregar el 5 de 7 que va caure per Festa Major. I avui l'actualitat informativa dels pobles de l'Eix 59 és principalment ocupada per Caldes de Montbui. Per exemple, també ens ha arribat que podran reformar el Teatre de l'Ateneu. Gemma Permanyer, bona tarda, explica'ns.
Aquest és l'aspecte que té ara la sala de teatre del Centre Democràtic i Progressista de Caldes de Montbui. L'equipament ha rebut una subvenció de 150.000 euros del Departament de Cultura del Govern català que donarà un impuls definitiu a les obres de restauració i modernització de l'Ateneu. L'aportació permetrà millorar la instal·lació elèctrica i mesures d'estalvi energètic i especialment treballar en l'espai escènic.
Com serà? Doncs més o menys com ens el podem imaginar. Malgrat això ha de ser un espai polivalent. Hi ha moltes activitats que van més enllà de qualsevol activitat escenogràfica que també s'han d'intentar recollir. En aquest sentit, sí que s'està redactant un pla d'usos de la casa per fer una fotografia de com ens movem, què fem tots, no? I com hi podem interactuar en aquest nou espai, nou vell, digue-li com vulguis.
L'edifici del centre data de 1880. Al llarg dels últims anys s'hi han fet diverses intervencions per tal d'adequar-se als requisits legals i poder continuar amb la seva activitat. L'última gran intervenció que es va fer a la sala de teatre va ser la coberta. Encara no hi ha una data clara de l'inici de les obres, però podria ser d'aquí poques setmanes.
Primer hem de fer els grans projectes, el de sonorització i acústica, el de com ens movem tots per aquí dins. Evidentment s'ha de vestir un escenari també. S'han de fer moltes actuacions i dintre d'aquestes actuacions trobarem elements per configurar un espai que ha de ser el màxim polivalent possible, però per fer-hi teatre també.
El centre té prop de 400 socis i una quinzena d'entitats i seccions. Des del tancament de la sala de teatre, algunes activitats, com el concurs de teatre amateur TACAM, s'han hagut de traslladar a sales privades de la població, com l'Stage. L'entitat es va acollir la subvenció amb un projecte que compta amb l'ajuda tècnica de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
I continuem la ruta per l'actualitat informativa dels pobles de l'Eix 59 amb una iniciativa que pot aplicar-se al Moianès. Arriba de la mà de l'Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, que inicia el projecte Queda't a la Catalunya Central, amb la voluntat de treballar per una acollida sistemàtica que posi el focus en la inclusió laboral de les persones refugiades que viuen a la Catalunya Central. El grup líder ha traçat una línia de treball compartida amb altres agents del territori centrada en reforçar les oportunitats de fixar població que tenen les comarques rurals. La Sònia, tècnic del projecte líder, ens explicava els detalls d'aquesta prova pilot.
Un dels grans reptes que tenim als territoris rurals, ja no de Catalunya, sinó de tot arreu, segurament, és el despoblament, i llavors ens va semblar oportú atacar aquest problema a partir una mica de les persones migrades que tenim al territori, i d'alguna manera pot ser un benefici per tothom, no? Hem detectat doncs, que rebem persones migrades i que aquestes persones tendeixen a marxar dels nostres territoris un cop feta l'acollida inicial i marxar cap a zones àrees metropolitanes, més que a Barcelona habitualment. Llavors, l'objectiu una mica del projecte és detectar, o veure quin tipus de persona rebem. És cert que ja existeix un circuit d'acollida, eh? Nosaltres no volem interferir tampoc amb la feina que es fa ni des de Creu Roja ni de les entitats que ja estan treballant amb aquest tema, sinó de complementar-ho a partir de detectar quines són els potencials professionals d'aquestes persones, ajudar-los en el cas que sigui necessari donar una formació complementària i a partir d'aquí buscar empreses que puguin contractar-los, ni que sigui de forma temporal, i intentar començar així un cicle d'inserció a través de disposar d'una feina. Llavors,
la següent fase és veure quines empreses o territoris de la Catalunya Central estan interessades en participar al projecte.
La idea és que nosaltres treballem per tot el territori. Nosaltres treballem per tot el Lluçanès, Moianès i també alguns altres municipis d'Osona i el Bages. Per tant, el projecte està obert a tothom. Sí que dependrà una mica també de l'interès que tingui el territori i les entitats que treballen amb aquests col·lectius en aquest cas comarca o des de cada territori més concretament. I llavors les empreses, que les empreses ens donin la resposta citem, no? Llavors veurem una mica, però d'entrada està obert a tothom.
Queda't a la Catalunya Central és possible amb una aportació econòmica del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació amb 29.700 euros que serviran per analitzar la viabilitat de la iniciativa durant aquest 2019. I fins aquí l'informatiu d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca amb el suport de la xarxa. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i als twitters d'Ona i de l'Eix 59. També compartim aquest informatiu amb Ràdio Castellterçol. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip d'informatius. Els ha parlat Jordi Givert. Bona tarda i fins demà.